Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra d'aquest dimarts, 9 d'octubre del 2018, dia de Santa Sara. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Eduardo Vela, culpable en el primer judici dels nadons robats del franquisme i els primers anys de democràcia. Culpable. Però, i les, els delictes dels que se l'acusa han prescrit i, per tant, queda absolt. En un estat on els casos de nadons robats, de mares republicanes primerament i després de mares solteres, podrien arribar als 300.000. Culpa, evidentment, dels nadons per néixer amb pecat, que deien entre 1938 i 1996. Sumin això als 150.000 desapareguts de les cunetes, el cas del Valle de los Caídos i l'auge, petit, però auge de Vox i de l'extrema dreta. I potser també creguin que val la pena una llei de memòria històrica que quan es fa escurçada, no molestés gaire. Vela, i tot el que ell representa i significa, queda absolt, sí. La història el jutjarà, que diuen, també. Però el dolor de les mares sense saber dels fills i els fills sense saber dels pares no es pot absoldre. Si d'alguna cosa hem de pecar, que sigui, com deia, de memòria. Memòria col·lectiva i memòria històrica.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i gairebé 2 minuts. Avui el primer pensament del dia ens el porta Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector.
L'acció voluntària, per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Aquest dimarts, quan passen 3 minuts de les 8, volem parlar d'eleccions que ja s'albiren a Andalusia després que Susana Díaz signés el decret per al proper 2 de desembre. En parlarem amb el periodista resident precisament a Andalusia, Eugenio Narváiza. Un dia en el que també parlarem de l'última gran diva, Montserrat Caballé, a qui ahir se li va donar l'última adéu en un tanatori de les Corts ple fins a vessar. Comentarem la vida i obra de la Caballé amb el tenor Roger Padullés. Un dimarts, com sempre, en el que també ens visita la Fundació Arrels, a Ningú Dormint al Carrer, per parlar del sensellarisme. I abordarem avui aquest problema amb Sílvia Torralba, de l'equip de comunicació d'Arrels. I a partir de les 9 del matí, Bet Bardagí i el doctor Prost amb Naturalment. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i el nostre equip habitual, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, en Borja de Maria a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Vinga, va, repassem l'actualitat més destacada i és que els lletrats del Parlament consideren que el vot exercit per delegació és susceptible de ser invalidat.
Per tant, la fórmula de delegació de vot de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull, proposada per Junts per Catalunya, podria no ser vàlida. Una fórmula que la majoria independentista de la mesa va acceptar ahir, després de desestimar les peticions de reconsideració de Ciutadans, PSC i PP.
Avui a les 12 es torna a reunir la mesa del Parlament que estudiarà l'informe dels lletrats, que no és vinculant.
En principi, a les 3 de la tarda s'hauria de reprendre el debat de política general que es va suspendre la setmana passada.
Com dèiem, una altra de les notícies destacades de la jornada és que Susana Díaz ha convocat eleccions a Andalusia pel 2 de desembre.
Gairebé 4 mesos abans que acabi la legislatura, Díaz ha explicat que l'avançament de les eleccions respon a la necessitat d'estabilitat i de pressupostos.
I austera cerimònia per acomiadar Montserrat Caballé.
La veu de la soprano va acompanyar els assistents al tanatori de les Corts de Barcelona. La sala va quedar petita i va anar una destacada representació del món cultural i polític.
Brett Kavanaugh va prendre possessió com a nou jutge del Tribunal Suprem dels Estats Units després que el dissabte el Senat el confirmés en el càrrec.
El president dels Estats Units es va mostrar satisfet que el seu candidat hagi superat l'acusació d'abusos sexuals. Trump va criticar el procés a què s'ha sotmès el jutge conservador.
L'Acció Catòlica Obrera farà la 65a jornada general aquest divendres al Col·legi Salesians Sant Joan Bosco.
Sota el lema "Aneu per tot arreu i doneu fruit", aquesta jornada servirà perquè tant militants com amics i simpatitzants de l'entitat facin un resum del curs passat i abordin la iniciació del curs present.
El prefecte dels bisbes, el cardenal Marc Ullet, va escriure una carta oberta a l'exnunci Carlo Maria Viganò, que en el seu últim comunicat intentava involucrar-lo directament a ell.
Un muntatge polític sense fonament, un cop inaudit i merescut, a més d'una acusació monstruosa, increïble i inversemblant contra el papa. O és fals presentar les mesures contra McCarrick com sancions decretades per Benet i anul·lades per Francesc. Són algunes de les frases que llegim en aquesta extensa carta oberta d'Ullet.
El president xilè es reuneix avui amb Pedro Sánchez i el rei en la seva visita a Madrid.
És la seva primera visita a Espanya des del seu segon mandat, que Piñera va començar el mes passat de març, quan va arribar al poder a Michel Bachelet.
I ara sí, si baixem de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem?
Els lletrats del Parlament tomba l'estratègia de Junts per Catalunya. Ara, els lletrats avisen que la fórmula de Junts per Catalunya pot invalidar les votacions. Al Punt Avui, pendents de la suspensió, el País opta per Andalusia, accelera el pols polític amb eleccions al desembre. El periódico canvia de tema i titula de la següent manera: multes a les empreses que impedeixin conciliar. Això pel que fa als diaris editats a Catalunya, però l'ABC també destaca Susana Díaz en portada. Susana Díaz es desmarca de l'efecte Sánchez. El Mundo: Díaz avança eleccions per allunyar-se dels ERE i de les eleccions generals. I acabem amb La Razón: Díaz s'aboca a desgovern acorralada per la corrupció.
8 i 7 minuts, anem cap a Àrea de Serveis. Primer de tot, coneguem l'estat del temps. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb precipitacions, pluges. Aquestes últimes hores han afectat sobretot l'Empordà i també molts punts de les comarques del sud de Barcelona i també comarques de Tarragona. Precipitacions que també estan arribant, per exemple, a la mateixa comarca del Barcelonès. Al llarg de les properes hores, fins a mig matí aproximadament, risc de pluges localment intens a l'extrem nord del país i, per altra banda, també a la costa central i també costa de Tarragona, no pas a les Terres de l'Ebre, la resta algun ruixat dispers. Hi haurà alguna clarena esporàdica de cara a migdia i de cara a la tarda vespre, novament, el risc de pluges localment intenses afectaria sobretot les comarques del litoral i del prelitoral. Algunes d'elles també amb forta intensitat. Les temperatures avui com les d'ahir o una miqueta més altes. De cara a demà dimecres augmenta la inestabilitat. Pluges a tot Catalunya, localment molt fortes a la costa i al prelitoral. Temperatures estables o una mica més altes i el temps començarà a aclarir a partir de dijous.
Hora també de saber l'estat de les carreteres d'aquest país des de la xarxa viària del RAC. Com està tot plegat, Héctor Huguet? Molt bon dia.
Bon dia. Comença a complicar-se el matí. Ara mateix hi ha un carril ocupat per un accident a l'AP7. Hi ha problemes entre Barberà i Ripollet en sentit nord cap a Girona. I també destaquem dues avaries. Una d'elles a la Ronda de Dalt, a l'altura de Via Júlia, sentit Llobregat. Problemes al voltant del nus de la Trinitat. I també un altre vehicle avariat, en aquest cas a la C16, als túnels de Vallvidrera, en sentit Barcelona. També talla el carril dret i genera retencions intermitents des de Rubí. Aturades avui especialment intenses a la C-17 entre pràcticament l'Ametlla fins a Parets, és a dir, força llargues, i pel que fa a les rondes, doncs sí que van carregades, especialment la ronda de Dalt en sentit sud, entre Horta i Pedralbes, i també a la litoral en sentit Besòs, per Zona Franca i Bonpastor. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Finalment, coneguem l'estat del transport públic del país des de Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vuit i deu minuts. minuts. Ara mateix ho dèiem, que aquest dimarts volíem parlar d'eleccions que ja s'albiren a Andalusia després que Susana Díaz signés el decret per al proper 2 de desembre. I en volem parlar amb el periodista resident precisament a Andalusia, concretament a Roquetas de Mar, a Almeria, Eugenio Narváiza. Molt bon dia, muy buenos días.
Buenos días, buen día a tothom.
Lo primero que tenemos que preguntarnos, supongo, es por qué Susana Díaz hace este decreto para las próximas elecciones el 2 de diciembre.
Bueno, es absolutamente evidente que estas elecciones eran esperadas. De hecho, estáis hablando con un periodista que ya allá por el mes de febrero, concretamente el día de Andalucía, el 28 de febrero, ya anunció en mis artículos en Sevilla Información, en La Paseata, que se iba a producir este adelanto electoral, y fundamentalmente se ha producido por dos factores. El primero de ellos ha sido el de la corrupción, teniendo en cuenta que hay un juicio de los ERE por el que se juzga las malas gestiones económicas de miembros de la Junta y de miembros del Partido Socialista por valor de 840 millones de euros, en el que también están encausados dos personas que anteriormente fueron presidentes de la Junta de Andalucía, como son Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Ese es el primer factor, y el segundo factor fundamental ha sido también el hecho de no querer coincidir con la posibilidad de que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, el enemigo íntimo de Susana Díaz, pues pudiera convocar unas elecciones generales que además fueran coincidentes con las andaluzas, como ya ha sucedido en varias ocasiones. Y desde esta perspectiva, pues Susana Díaz ha esperado. Inicialmente su táctica era haber hecho elecciones entre el 28 de octubre y el 22 de noviembre, pero dada la situación precisamente un poco de lo que ha ocurrido días atrás en Cataluña, y también un poco de la situación general del gobierno de Pedro Sánchez, ha decidido retrasar esta convocatoria hasta ayer y provocar unas elecciones para el día 2 de diciembre.
¿Por qué le gustaría, señor Narváiz, a Susana Díaz, hacer coincidir unas elecciones en Andalucía con unas elecciones generales?
A ver, Susana Díaz no quiere que hubiera coincidencias con Pedro Sánchez de cara a unas elecciones generales, porque desde que Pedro Sánchez ha entrado en el Palacio de la Moncloa, sus acciones, debido quizás a que han sido enemigos íntimos, teniendo en cuenta que ambos han optado a la Secretaría General del Partido Socialista, como digo, pues las acciones que ha hecho el Gobierno pues han perjudicado notablemente a Andalucía. Usted tenga en cuenta que recientemente el Parlamento de Andalucía aprobó un dictamen de financiación autonómica por el que solicitaba 4.000 millones de euros al Gobierno central de cara a poder financiar los servicios de la comunidad en los próximos 3 años, y solamente Pedro Sánchez ha dado 350 millones. Uh-huh. Por otra parte, también se acordará la gente de ese famoso tema de los misiles de Arabia Saudí. Pues ese tema de los misiles de Arabia Saudí ha estado a punto de propiciar la anulación de unos contratos de corbetas que se iban a construir en la factoría que tiene Navantia en Cádiz, y que podía haber originado la pérdida de 6.000 puestos de trabajo. Y tampoco se puede olvidar el hecho de la inmigración, el hecho de esos barcos de ONGs que de una u otra forma ha propiciado el Gobierno con su política de puertas abiertas con respecto a la inmigración, ha dado lugar a que, de una u otra manera, unido a las pateras que vienen continuamente a Andalucía, y lo voy a dar un dato, este último fin de semana nada más y nada menos que 1.000 personas han accedido a Andalucía en patera, pues todas esas situaciones generaron de que los ayuntamientos receptores de pateras y los ayuntamientos receptores de estos barcos de ONG llegaron a un punto de saturación tanto económica como de sitios físicos para acoger los emigrantes, y se encontraban sin dinero. Entonces, toda esa situación ha dado lugar a que Susana Díaz haya visto que las políticas de Pedro Sánchez, de su homólogo de partido, pues no eran beneficiosas para Andalucía, y de una otra manera también lo ha utilizado como motivo para la convocatoria de elecciones, ¿no?
También
aunque
causa
el fundamental ha sido el de los ERE, claro.
¿También a causa de un resentimiento personal, cree usted?
Por supuesto, o sea, entre Susana Díaz y Pedro Sánchez hay algo que sería pues un amor-odio, es decir, o sea, son enemigos íntimos. Y usted fíjese hasta qué punto que el próximo día 26 de octubre Pedro Sánchez va a celebrar un consejo de ministros en Sevilla, y se da la circunstancia de que el día de hoy tenía que haber habido una reunión en Madrid, en el Ministerio de Hacienda, entre responsables de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación para analizar las inversiones que el Gobierno de la Nación iba a hacer en esos presupuestos generales de 2019 que se están presentando, pero que por otra parte parece imposible que se vayan a aprobar. Y de todos era un comentario quizás hasta jocoso el hecho de que en los ambientes políticos andaluces, el hecho de que en esa reunión pues probablemente Pedro Sánchez no iba a dar ningún tipo de datos de inversión, sino que él el día 26, cuando venga a Andalucía a hacer ese Consejo de Ministros, pues iba a regalar inversiones como si fueran los regalos de los Reyes Magos el día 6 de enero, ¿no?
Déjeme preguntarle por último también si por todo ello, por todo lo que nos explicaba ahora mismo el señor Narváiza, ¿cree usted que puede peligrar la fuerza del PSOE en Andalucía como primera fuerza política, una fuerza histórica en Andalucía?
Pues debería de peligrar teniendo en cuenta que Andalucía lleva 40 años con un mismo gobierno, con un mismo partido, teniendo en cuenta que hace 40 años que se produjo la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía y desde entonces no se ha producido ningún tipo de alternancia. En esta ocasión parece ser que puede darse el caso de que entre un pacto que se pueda producir entre dos partidos de la oposición, que aunque no ganen las elecciones, que son Ciudadanos y el Partido Popular...
Ya pasó en Sevilla, pues, ¿eh?
Sí, pudiera producirse un vuelco, vamos a decir, pero la verdad es que la situación es un poco difícil de pronosticar teniendo en cuenta de cómo están las cosas y que a lo largo de estos 54 días que faltan para las elecciones se pueden producir casos como el que ayer dio a conocer uno de los líderes de la oposición, concretamente Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente del Partido Popular, que presentó un informe del Grupo Operativo de la Guardia Civil de la UCO, en el que se decía que habían gastado 32.000 euros en puticlubs, cocaína y francachelas, miembros de la Junta de Andalucía.
Ahí queda eso. Señor Eugenio Narváiza, muchas gracias por atendernos esta mañana. Contactaremos con usted para saber cómo va todo ello hasta el 2 de diciembre. Hasta la próxima, un abrazo.
Hasta la próxima y, repito, buen día a tothom.
Buen día.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Doncs comencem també el dia amb bona música. Ho fem amb un clàssic del rock català, l'Ax en Busto, i aquell Llença't.
Sense una mà.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Fa 3 anys, mal comptats, que el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de mesures per afrontar la pobresa energètica. Aigües de Barcelona ha signat protocols amb 21 ajuntaments per tal de poder-la aplicar.
L'aigua solidària.
I és que l'objectiu principal d'aquesta llei, donar suport a les famílies en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social, és plenament assumit per Aigües de Barcelona, que amb l'acord amb aquests ajuntaments es proposa que ningú es quedi sense subministrament d'aigua. Per això s'apliquen uns protocols a través dels quals, quan hi ha un impagament i aquest és fruit de la falta de recursos econòmics, el servei bàsic estigui garantit. Se centralitzen totes les peticions i sol·licituds de persones en situació de vulnerabilitat i s'intenta identificar tots aquells casos de clients que són susceptibles de rebre algun tipus d'ajut. Us en podeu informar, si us cal, o si sabeu algú que ho necessiti, a través dels serveis socials del vostre ajuntament.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
25 minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Com cada dia cap a aquesta hora hem de saber a qui li hem de felicitar avui al dia. I li preguntem al nostre company i ens ho explica en Joan Pallarès.
En la diada que Jaume I va entrar a València, i per tant la festa del País Valencià, el dia que allà celebren la Mocadorà, diguem aquí, és el dia dels enamorats, en certa manera, a València. Avui és també Sant Dionís, o Denís, que va ser el primer bisbe de París, ajudat per Rústic i Eleuteri, clergues que van ser martiritzats juntament amb ell en les persecucions del segle III. També haurem de parlar de Sant Joan Leonardi, nat a Lucca, el 1541, i que va morir a Roma el 1609, havent fundat els clergues regulars de la Mare de Déu. Igualment celebrem la festivitat del patriarca Abraham, pare dels creients, patriarca de la fe que va viure fa 4.000 anys, i per extensió també celebrem Santa Sara, esposa d'Abraham, que avui també les Sares fan doncs la seva festa. Finalitzem en Sant Lluís Beltran, prevere dominic nascut a València l'1 de gener de 1526, missioner a Amèrica i copatró de Colòmbia, que va morir a la ciutat de València, el 1581.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.
Per cert, que no ho hem dit, dia 9 d'octubre, dia gran al País Valencià, i per tant felicitats a tots els valencians i les valencianes també des d'aquí, des de Ràdio Estel. Encetem l'agenda. Borja de Maria, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan Trias.
El Partit Popular demanarà avui de nou al ple del Congrés la dimissió o el cessament de la ministra de Justícia, Dolores Delgado.
Pel que consideren una gravíssima actuació i les seves escandaloses converses amb l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo. La moció del PP serà previsiblement aprovada amb l'abstenció de Podem.
Tenim també la presentació d'un llibre.
La del llibre Pau VI, Evangeli i Alegria, de Bernabé Dalmau. Intervenen en aquest acte de presentació el pare Màxim Muñoz, president del Consell Editorial de l'Editorial Claret, Carme Munté, periodista de Catalunya Cristiana, i Bernabé Dalmau, autor del llibre. Serà avui a les 7 de la tarda a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret.
I a més s'inaugura l'exposició Cosmos Pànica.
Al Jardí del Palau Robert, a 8:15 del vespre, l'exposició organitzada per la Generalitat es podrà visitar des de demà fins al 3 de febrer a la Sala 1 del Palau Robert.
Anem cap a xarxes socials i al món d'internet. Què ens expliquen avui?
Ha tornat Operación Triunfo i es nota perquè ahir va ser trending topic aquest OT directo amb converses amb els concursants i entre la gent seguidora. Entre els tuits destacats, per exemple, un de Quim Torra en què es feia ressò d'un comentari de Borrell que va excloure Quim Torra del Fòrum de la Unió per al Mediterrani per evitar cap vilipendi a Espanya, i va dir que realment és un altre dels nobles i elegants gestos del senyor Borrell, en aquest cas vers el president del país on va néixer. Avança també: no es preocupi, senyor Borrell, ja faré arribar el meu discurs a tots els assistents. I per últim, com a polèmica dins de les xarxes, però d'un acte que es va fer en Vista Alegre i que es va fer de manera al carrer exteriorment, però que van fer servir una cançó de Coque Maya, concretament No puedo vivir sin ti, sense permís de l'autor. De manera que Coque ha escrit al seu Facebook que no entén com no li han demanat permís. I fa la seva reflexió: em costa pensar que vostès recolzin res que tingui a veure amb la cocaïna. Mai se sap, però em costa. Així que m'inclino a pensar que finalment han obert les seves ments i han abraçat la causa homosexual. Si és així, els felicito. I és que aquesta cançó, que tothom sap, No puedo vivir sin ti, no hay manera, molta gent es pensa que és per la cocaïna, però realment és per una relació homosexual, un amor homosexual. Així que Coque Maya va...
Amb el que Vox està absolutament d'acord.
Per això Coque Maya ironitza aquí i els hi envia aquest missatge via Facebook.
Bona ironia tirada des de Vox. Per cert, lo de la queixa de Quim Torra, algú m'hauria d'explicar, si més no, el president de la Generalitat, explicar bé per què se'l convida a la inauguració del corredor mediterrani i ell, com a queixa, no hi va, i no se'l convida al Fòrum de la Mediterrània i ell es queixa perquè no se'l convida. Ara sí. 2:15... Estava esperant a que sonessin els xiulets, però no sonen.
De seguida, ja veuràs.
2:15, gairebé. Ara sí. 8:45 del matí, anem amb bona música i ho fem amb un altre clàssic de clàssics de Beach Boys, Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's by my
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més de
de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer, a Fides Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fides Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Cinc minuts que passen de dos quarts de nou del matí, un dia en el que també volíem parlar de l'última gran diva, Montserrat Caballé, a qui ahir se li va donar l'últim adeu en un tanatori de les Corts ple fins a vessar. Volem comentar la seva vida i obra, la vida i obra de Caballé, amb el tenor Roger Padullés. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia a vosaltres.
Per què Montserrat Caballé ha estat l'última gran diva?
Ui, de fet, per moltes coses, perquè, vaja, Montserrat Caballé formava part d'una generació de cantants, diguem, amb Renata Tebaldi, Maria Callas, aquests dies s'han anat repetint molt aquestes comparacions que es feien en aquella època, formava part d'una generació en què la veu era el més important. Diguem, ara, actualment, els cantants d'òpera se'ls demana que no només cantin bé, sinó que, a més, doncs, actuïn bé, tinguin una presència també, diguem, que entri pels ulls, però en aquella època el més important era cantar bé i la diferència, o el que la diferenciava amb la resta de cantants, era que cantava molt bé. Era una cantant que tenia una tècnica impressionant. Aquests dies també he anat sentint en molts mitjans que parlaven de la tècnica, però poca gent explicava què vol dir tenir una bona tècnica, no?
Doncs què vol dir tenir una bona tècnica? M'ha servit d'ensafat.
Mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Mira, tenir una bona tècnica, en el cas de Montserrat Caballé, vol dir que tenia un control de la respiració i del diafragma increïbles. Penseu que per cantar en un teatre d'òpera en què hi caben doncs, 2.000 o més de 2.000 persones es fa sense micròfon, no? Això vol dir que has de projectar la veu d'una manera especial, vol dir que has de treballar tota la força que fas amb la impulsió i la pressió de l'aire d'una manera extraordinària, no? Doncs Montserrat Caballé, per les seves professores que va tenir i la seva experiència personal, va aconseguir una tècnica en què aquesta pressió de l'aire era altíssima. Això vol dir que podia fer grans frases, o sigui, frases musicals molt llargues, mantenir-les en una sola respiració, i si convenia, doncs podia fer cantar amb un fil de veu molt, 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 molt petit durant molt de temps i notes molt agudes, no? Això és el que la feia única, perquè vol dir que has de tenir un control de la pressió de l'aire fora del normal. I això vol dir tenir una bona tècnica.
Ara m'explicava aquesta bona tècnica, aquesta bona respiració brutal, de fet, que tenia la gran Montserrat Caballé. Tot això li ve de Conxita Badia, no?
Sí, exacte, sí, sí. De Conxita Badia, quan ella era a Barcelona, i després doncs, del que va anar adquirint, els coneixements que va anar adquirint també quan va treballar com a cantant fixa a Basilea i a Bremen. Allà jo crec que ella va començar a fer-se un repertori que li es queia molt bé, i això és el que la va, diguem, el que li va donar les taules a dalt de l'escenari per poder arribar a qui va ser.
Quan parla d'aquesta tècnica vocal i de respiració que tenia Montserrat Caballé, és precisament per això, pel que se la compara amb altres grans divas, com també en recordava, com Renata Tebaldi o com Maria Callas, o és precisament això el que les diferencia d'elles?
Jo crec que totes tres, i en aquella època molts cantants tenien una base tècnica molt, 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 molt alta. Aquestes altres cantants també tenien una tècnica molt alta, però precisament potser el que la diferenciava de Callas era que Callas, a nivell teatral, també hi donava una intensitat molt, molt forta, no? I això és el que potser ha tret més de Maria Callas en la seva època, no? Que no només podia cantar bé, jo diria, és una opinió personal, que tècnicament Montserrat Caballé estava per sobre, però sí que la sorpresa va ser que una cantant d'òpera, a més de cantar bé, podia actuar d'una manera molt, molt més intensa, no? En un DVD que explica tota la vida de Montserrat Caballé, recordo que hi va haver algun director d'òpera que va dir la diferència de la norma de Bellini que cantava Caballé i de la que cantava Maria Callas era que Caballé era una gran mare i, en canvi, Callas et feia creure que podia arribar a matar els seus fills. I, diguem, em sembla que aquesta anècdota o aquesta opinió reflecteix la diferència que hi havia entre totes dues. Però ja et dic, a nivell musical, a nivell, diguem, de timbre de veu i a nivell tècnic, sobretot, jo crec que Caballé estava per sobre.
Ara em recordava de la Caballé aquella enorme i la enorme casta diva que sonava així. Què va significar Montserrat Caballé o què ha representat per al món de l'òpera?
Per al món de l'òpera ha significat moltíssim, sobretot perquè, diguem, va pujar al nivell musical i vocal fins a límits, jo crec que gairebé insuperables, però també perquè ella es va dedicar a rescatar òperes que fins al moment no s'havien fet. Això, eixamplar el repertori, és una cosa que se'n va beneficiar ella, però que també se n'ha beneficiat molta gent i molts espectadors del món de l'òpera en els anys posteriors, no? I això crec que és una tasca que s'ha de agrair-li. A més, una cosa que potser no es coneix tant de Montserrat Caballé és l'ajuda que va fer a joves cantants a millorar la seva tècnica. O sigui, cada any ella organitzava unes masterclass en què explicava la seva tècnica a joves cantants, i no només això, sinó que durant molts anys ha organitzat un concurs per a joves cantants internacional que ha ajudat a llançar moltes carreres, no? I, vaja, i aquest és un aspecte de Montserrat Caballé que potser no s'ha comentat tant aquests dies, però conec multitud de cantants que van sorgir acompanyats de Montserrat Caballé. No m'agrada parlar gaire de mi, però vaig ser finalista del seu concurs i he de dir que hi havia un nivell increïble allà en el concurs que organitzava Sant Julià de l'Aire. Vull dir que és un aspecte de Montserrat Caballé que no s'ha destacat gaire.
Li preguntava pel món de l'òpera en general, però també suposo que va significar, doncs, un paper molt important en la història del Liceu.
Sí, clar. El Liceu aquests dies també s'ha destacat i els directors artístics del Liceu també han destacat que Montserrat Caballé, diguem, durant una bona època en què el Liceu hi havia vaques magres, ella va restar fidel al Liceu i cantava temporada rere temporada. Això vol dir que la gent del Liceu, el públic del Liceu, va tenir la sort d'escoltar-la ella quan estava en els seus millors moments, de manera que gairebé el Liceu no hauria pogut pagar la seva presència, però ella ho feia com a favor personal, no? Això al Liceu, evidentment, per un teatre és impagable i situava el Liceu en una lliga que probablement per recursos econòmics no pertanyia, però en canvi per qualitat musical sí.
Vostè deia que va ser finalista en aquest concurs que feia Montserrat Caballé. Com era Montserrat Caballé? Tenia un caràcter fort?
Sí, ella sí, tenia un caràcter fort, però fort, diguem, en molts sentits, eh? No només, diguem, era una persona que sabia molt bé el que volia. Això fa que hi havia moments en què deia les coses com ella les creia, agradés o no agradés, que això suposo que és una cosa imprescindible també per tenir una carrera internacional i poder, diguem, actuar a dalt de l'escenari amb altres egos igual de forts que ella. Jo crec que ella sí, tenia un caràcter molt fort, però també un caràcter molt afable. O sigui, quan no estava a l'escenari i quan no estava treballant, era una persona amb un gran sentit de l'humor, que feia comentaris, diguem, irònics o sarcàstics que no t'esperaves d'una diva, no? I ella era així. Vull dir, era una persona... Jo crec que per fer una carrera tan dilatada en els anys i a un nivell tan alt com el que va tenir Montserrat Caballé, no n'hi ha prou amb tenir una bona veu. Diguem, això és la base imprescindible. Però, a més, s'ha de tenir una personalitat que l'acompanyi.
De fet, em recordava el seu bon humor i una de les coses que més recordem tots plegats és el seu riure, eh? Inconfusible.
I tant. Sí. Jo t'he dit que, diguem, abans de ser cantant vaig ser periodista, com ho sabeu, aquí a Ràdio Estel, perquè vaig col·laborar amb aquesta emissora durant molts anys. I quan jo havia treballat durant 3 anys al servei de premsa del Monestir de Montserrat, vam tenir la sort que en aquest DVD, precisament, que feia un repàs a la seva vida, ella va venir a Montserrat a gravar un dels capítols, perquè ella es va quedar a Montserrat. Uh-huh. I jo recordo que va explicar una anècdota que moltes vegades no se sap, que és que just abans d'entrar a l'església se li va trencar un taló de la sabata. I ella recordava amb aquest riure que tu comentaves, aquest riure tan característic que un monjo li va arreglar la sabata abans d'entrar al seu propi casament. No? Però clar, que ella anava així, caminant una mica de puntetes.
Déu-n'hi-do.
Però jo recordo també, diguem, amb molta emoció que ella s'emocionava recordant el seu casament. Aquests dies no s'ha parlat de la figura del seu marit, en Bernabé Martí, però ell, diguem, era un tenor important de l'època. I vaja, suposo que és una persona que va saber llegir quin era el seu paper i va deixar que ella també fos la que es mereixia portar una carrera més important. Suposo que el seu marit es devia ocupar més d'altres coses i ella va poder fer una carrera important. A vegades, diguem, no sempre passa en aquest ordre, no? Que la dona passi al davant, i en aquest cas jo crec que cal assenyalar-ho, i ella és la que va estirar fort de la carrera i va estar sempre ben acompanyada.
Senyor Padullés, deixi'm preguntar-li per últim què va significar que la Cavaller s'obrís a nous estils de música. Tots recordem aquella Barcelona del 92, del qual se n'ha parlat moltíssim.
Sí, bueno, de fet, els amants de la lírica, els amants de l'òpera, no només jo, aquests dies que s'han anat fent resums de la seva vida, molts començaven amb la Barcelona de Freddie Mercury i alguns ens estiràvem una mica els cabells al cap perquè pensaves, ostres, tantes hores, tants viatges, tants anys, tants sacrificis dedicats al món de l'òpera, i el que recorda més és ella cantant amb Freddie Mercury. Però, en part, suposo que és inevitable recordar que ella també s'obria a altres estils i era el que fa que fos coneguda també en un nivell més popular. Si no, Montserrat Caballé s'hauria quedat en l'Olimp, diguem així, de les cantants d'òpera, però va arribar a milions de persones que si no haurien sabut qui era ella, no? Suposo que forma part d'aquesta intel·ligència que ella tenia.
Roger Padullés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i recordar tots plegats la figura de la gran última diva, Montserrat Caballé. Fins una altra, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ho tinc, tu no preocupis, jo ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Ningú dormint al carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
Doncs això és el que volem quan queden 10 minuts per les 9 del matí. Ningú dormint al carrer. Com cada dimarts ens visita la Fundació Arrels, avui de la mà i la veu de Sílvia Torralba, de l'equip de comunicació d'Arrels. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, hola.
Ja saps que sempre comencem amb una qüestió que ens proposa algú del carrer, precisament, i per tant, va, comencem amb ella.
S'ha de donar almoines a les persones que dormen al carrer?
Què hem de fer, Sílvia?
Hem de fer el que cadascú de nosaltres pensem que hem de fer. Des d'Arrels no diem si s'ha de donar almoina, si no s'ha de donar almoina. Cadascú, això és una decisió personal i és des del criteri de cada persona. Sí que és veritat que a vegades parlant amb persones, no?, que coneixem, que dormen al carrer, que han viscut al carrer, ens han dit, ostres, a mi una vegada em van donar un euro, em van convidar un cafè i em va salvar aquell dia. No? Des de la immediatesa, des de l'urgència que pot tenir la persona en aquell moment, no? Les persones que nosaltres coneixem ens diuen, a nosaltres això ens ha servit. Com a entitat, diem, bueno, ciutadans, cadascú ha de fer el que cregui, no? Convenient. I jo crec ja des d'un punt de vista meu més personal, i potser també, no?, com a Arrels, crec, si donem diners a una persona sense jutjar. Aquests diners, quan tu els dones, ja són d'aquella persona. Aleshores, els invertirà en allò que cregui la persona que li és més convenient o que necessita més en aquell moment.
Mm-hmm. Això t'anava a preguntar precisament perquè crec que parlo per boca de moltíssima gent. Si passem per davant d'alguna persona que demana almoina o no l'està demanant, però en volem deixar i no sabem si deixar-la o no, llavors tenim aquell sistema que ens fa sentir culpables, però alhora no sabem perquè igual li estem fent un bé, perquè aquells diners igual els invertiria, és a sabem què, i tens una mica la contradicció, no?
Mira, l'altre dia xerràvem amb el Miquel Fuster, és un senyor que ha viscut 15 anys al carrer, que ja està recuperat, ja fa uns anys que té casa seva, i que ell, quan ja estava al carrer, ja abans d'estar al carrer, era il·lustrador de còmics, no? Va seguir dibuixant quan estava al carrer, ha sortit del carrer i segueix dibuixant, no? Té tota la seva vida com, no?, una autobiografia dibuixada, no?, en còmic per ell mateix, i ell deia... A mi, quan em donaven diners, jo ho deia clarament que era per comprar-me alcohol, no? Perquè jo ho necessitava. Perquè quan estàs bevent, estàs malalt. I potser depèn d'aquell moment que puguis veure o no, no?, perquè el teu cos o la teva ment es tranquil·litzi una mica, no?, des del punt de vista sempre de la persona. Per això mateix, no?, deia, jo ho deia clarament i la persona decidia si em donava els pèmpins o si no me'ls donava. Mm-hmm.
Per tant, és veritat que les persones que viuen al carrer són alcohòliques?
És veritat que hi ha moltes persones al carrer que són alcohòliques, no?, que tenen aquesta malaltia. El que no és veritat és que totes les persones que viuen al carrer ja eren alcohòliques abans, uh-huh, no?, de viure al carrer. De fet, sí que hi ha una part, no?, que bevien abans. També hi ha una part que no beu, no?, vivint també al carrer. I hi ha una part de persones també que estan al carrer vivint o que han viscut i que diuen, no, jo vaig començar a beure després, no?, el José, un senyor que conec, deia, jo no bevia. I a mi un dia a la nit em van pagar. I jo a la nit següent tenia tanta por que vaig beure per evadir-me, no?, per no pensar i per poder dormir tranquil. Uh-huh. Hi havia un senyor, el Jaume, que es va morir fa uns anys, i ens deia, és que amb un euro em compro un Don Simón i ja no tinc gana, no tinc fred, i me n'oblido que estic al carrer i que la gent m'està veient. No? Ell que surt molt barato, no?, deia. I, bueno, són moltes casuístiques, no?
La duresa del sensellarisme, per cert, un dia, i això ho comentarem cada vegada que passi perquè em sembla prou important com per dir-ho, ho vam comentar ja amb el Ferran Busquets, un dia en el que cau molta i molta pluja, estem veient pels finestrals, i quan entraves a aquest estudi ens explicaves una situació, eh?
Bueno, sempre que plou me'n recordo d'una frase que comentava un senyor que havia viscut molts anys al carrer i que deia, ja no vivia al carrer, i aleshores deia, ostres, que sempre que plou, bueno, desitjo que no plogui de nit, que plogui, però que no plogui de nit, no? Mm-hmm. Perquè ara vindrà el fred i tothom estarem molt preocupats perquè, no?, alguna persona que veiem està al carrer, perquè passa molt de fred... Venim de l'estiu, ha fet una onada de calor, ha fet molta calor. Això també afecta a les persones que dormen al carrer. I la pluja també afecta a les persones que dormen al carrer. Moltes ens diuen que inclús més, que el fred i que la calor, perquè quedes xop, totes les teves pertinences s'han mullat, no? On t'asseques, i si plou de nit, no? On et mous? Aquests dies que va ploure tant, ara a l'agost, no? Molta gent que venia ja al centre obert d'Arrels i tota venia calada, tothom s'havia mullat, no? I una persona deia, és que estava en un banc dormint i em vaig voler com, vaig buscar xopluc a sota un porxo, no? Com d'una botiga. Diu, clar, no hi havia gaire espai, vaig passar dret tota la nit, no? I una altra noia ens deia, és que ens va arribar l'aigua, em va arribar quasi fins al genoll, per allà pel Raval, no?, que va ploure tant. Jo crec que són petites coses de la nostra vida quotidiana, perquè jo ara venia pensant, hosti, tu, està plovent, no? I de cop i volta reconnectes amb la realitat, no?, pues amb aquesta frase, no?, que va dir el Pedro, només desitjo que plogui de nit, no?, amb el que vas veure que li va passar amb algú altre. Bueno.
Posem-nos en situació, Sílvia. És de nit, plou com ara, que està plouent força. Què fa una persona sense llar?
Jo suposo, i pel que coneixem i el que ens explica, normalment la persona es mou de lloc, no? I intenta buscar un lloc una mica més protegit. Si estàs dormint a un banc, pues intentes buscar un porxo. Si estàs dormint a un porxo i el vent, no?, fa que la pluja entri i t'estàs mullant, no sé, potser busques un caixer, no? Buscar un lloc que estigui més a cobert. I el dia següent segur vas a buscar roba que estigui seca.
Ara em deia, segurament entren en un caixer i molts ho haurem vist, i hi ha molta gent, també parlo per boca de molta gent, si dic que molta gent pensa que això són comportaments incívics, com fer les necessitats al carrer, com netejar-se al carrer, com beure, com menjar, com cridar. Què cal fer en aquestes situacions?
Com a ciutadà.
Com a ciutadà, dius. Exacte.
Bueno, potser primer és preguntar-nos si no és incívic també a nivell de societat que una persona no tingui casa. Perquè entenc que quan una persona viu al carrer és perquè no té casa i, clar, no té aquest espai d'intimitat, no té lavabo, no té sofà, no té un llit, no? Jo ahir no em trobava gaire bé, vaig estar al sofà i després me'n vaig anar al llit, no? Aquesta oportunitat no la té una persona que està al carrer. Bueno, també, si estan fent les necessitats al carrer, potser poden entrar a tots els bars o restaurants a fer servei, no?, del lavabo. Potser hi ha prous lavabos públics a la ciutat. Potser hi ha prou serveis de dutxes, no?, on la gent pugui anar i dutxar-se més d'una vegada o dos a la setmana. Nosaltres veiem la immediatesa, què li passa a aquella persona, però potser hem de pensar en tot el global, no?, quins serveis existeixen, són, bueno, hi ha suficients per tothom. També hem de veure una cosa, potser bueno, hem de preguntar a la persona si necessita alguna cosa, atensar-nos amb ella. Si veiem que es troba malament, doncs potser hem de trucar al 112, no? Com si veiem que es troba malament algú pel carrer, no?, que és el que fem. Truquem a emergències, no?, i donem l'avís, no?, perquè puguin atendre la persona. En aquest cas és el mateix.
Ara em deies, potser el que hem de pensar és que no tenen casa i aquest és un dret absolutament garantit o hauria de ser garantit per l'Estat, perquè així ho posa la famosa Constitució. Què fa Arrels per intentar garantir aquest dret o reivindicar aquest dret?
Mira, d'una banda està tota la feina d'intentar trobar habitatge, no?, i allotjament a totes les persones que coneixem. No arribem a totes, per desgràcia, perquè això també significa un tema de recursos, no? Però que la persona, intentar oferir a la persona que viu al carrer que pugui viure en un pis, no?, directament. O, si no és així, hi ha moltes persones, per exemple, nosaltres fa com 2 anys que vam obrir un recurs, que és el Pis Zero, un recurs petit, no?, localitzat, al barri, per persones que fa molt de temps que estan al carrer, que volen anar més a poc, potser, i amb total flexibilitat, perquè poden entrar amb el cartró de vi, poden entrar amb totes les seves coses, si tenen un gos, si tenen un gat, no? És molt flexible en aquest sentit, no? I d'aquí anem acompanyant la persona. D'altra banda, és veritat que necessitem una feina d'incidència, de treball en xarxa, amb les administracions, no? I de dir que no pot ser que no tinguem habitatge públic, no?, on tothom puguem accedir a un preu assequible, i més encara, no?, les persones que tenen menys recursos, com les persones que no tenen llar. Bueno, i potser també hi ha una responsabilitat de la ciutadania, no?, d'acompanyar també en tot això perquè l'habitatge pugui ser públic. Públic no, assequible, no?, en aquest cas.
Ens quedem amb això. No pot ser, i per tant, ningú dormint al carrer. Sílvia Torralba, Fundació Arrels, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins al proper dimarts.
Gràcies a vosaltres.
Ara toca Bet Verdagí, toca Doctor Prost, i per tant, naturalment, nosaltres hi tornem a partir de les 8 demà. Els hi espero. Adéu-siau.